Bona tarda, Sabadell, són les dues.
Notícies migdia. Pere Gallifa.
El cas Mercuri arriba al seu 13è aniversari amb només 5 peces jutjades i 3 més previstes per al 2026. Entre aquestes no hi ha les dues més importants de tot el cas, la primera, que investiga un possible suborn i corrupció urbanística, i la 28, sobre el contracte de la neteja viària, el més important de l'Ajuntament. Amb comptagotes han anat desfilant pels jutjats de Sabadell i per l'Audiència de Barcelona alguns dels implicats en el cas, l'exalcalde Manuel Bustos, el seu germà Paco Bustos, l'oncle Melquiades Garrido i homes forts del seu govern com exregidors o exalts càrrecs. Tot seguit repassarem quins temes es jutjaran el 2026 i com s'han resolt les peces que ja han passat per judici. Abans, Júlia Ramon, bona tarda.
Bona tarda.
Explica'ns de què més parlarem avui.
Doncs el cas de la sabatera de Sol i Padrís, assassinada fa 18 anys, i de què ha decidit fer la jutgessa amb l'únic investigat. També parlarem de com se celebrarà el Nadal als Jardinets de l'Espai Cultura, de les obres per restaurar l'aiguabarreig del riu Ripoll i riu Tort i de dues propostes culturals, l'obra de teatre Visca l'amor a la Cavorpí i de la pel·lícula de Maricel amb fort accent sabadellenc.
Són algunes de les notícies d'aquest dijous 27 de novembre, que ens espera una tarda amb un temps assolellat i temperatures de 12 graus de màxima.
Pel que fa al trànsit, circulació amb congestió més densa de l'habitual a la P7 entre Barberà del Vallès i Santa Perpètua en sentit nord. Hi ha un carril tallat per l'avaria d'un vehicle i es registren més de 2 quilòmetres de retencions.
Notícies migdia. La informació en 15 minuts.
Tretze anys del cas Mercuri i tres judicis previstos per al 2026. Actualment, la majoria de peces vinculades amb Sabadell ja tenen la instrucció acabada, de manera que ara és l'hora dels judicis per al 2026. Com dèiem, n'hi ha tres de previstos, com detalla l'advocat de l'acusació popular, Raúl García Barroso.
El mes de gener es farà un judici amb jurat popular en relació a la peça 25, que és la peça que estava vinculada a la Federació de Municipis de Catalunya per una possible malversació. També tenim un judici al mes de març, que és la peça vinculada a Sitges Motor, i al juliol tenim un altre judici en relació als indicis que hi ha sobre la possible col·locació de persones afins a l'entorn de l'exalcalde al Consell Comarcal.
Entre els imputats en aquests casos hi ha l'exalcalde Manuel Bustos, el seu germà Paco Bustos, l'oncle Melquiades Garrido i exregidors com Montserrat Capdevila.
Pel que fa a les dues peces més importants del cas, la número 1, que li va donar origen i investiga una presumpta corrupció urbanística, i la 28, que investiga la presumpta adjudicació fraudulenta del contracte de la neteja viària a l'empresa Smatsa, encara estan pendents de judici. En el primer cas s'espera l'escrit de la defensa, mentre que en el segon encara falta que es presenti l'escrit de l'acusació popular.
Tant la peça principal com la peça 28, veient el que està trigant tot, jo dubto molt que per l'any 26 es pugui celebrar el judici. La peça 1 està més avançada, però per calendari jo crec complicat que aquest any proper es pugui celebrar. Crec que la peça 1 cap a 27 segur, i la peça 28 doncs tenim els interrogants de que estem encara en una fase, diguéssim, de qualificació i queda bastant feina per fer, perquè inclús falta el nostre escrit d'acusació.
En 13 anys només s'han pogut jutjar 5 peces, entre les quals destaca la de la retirada de multes a familiars de l'exalcalde, el qual va ser condemnat a 3 anys de presó i va acabar ingressant a Lledoners.
Encara en matèria judicial, gir de guió en el cas del crim de la sabateria Cinda a Sabadell. 18 anys després del succés, que va trasbalsar el barri de Sol i Padrís, els Mossos han aconseguit reobrir el cas per l'aparició de proves noves que incriminen l'únic sospitós. Un lampista que va anar a treballar a la botiga el dia dels fets, que va tenir lloc al febrer febrer del 2007. L'home està acusat d'assassinat amb traïdoria i després de comparèixer davant de la jutgessa instructora del cas, ha quedat en llibertat amb càrrecs. Núria García, bona tarda.
Bona tarda, Pere. La magistrada, això sí, li ha imposat diverses mesures cautelars, com la retirada del passaport, la prohibició de sortir del territori i l'obligació de comparèixer als jutjats cada setmana. L'home està acusat d'un presumpte delicte d'assassinat amb traïdoria. Els fets van tenir lloc el 2007, però no va ser fins al 2019 que els Mossos el van detenir. En aquell moment, però, la Fiscalia no el va acusar per falta de proves i el cas es va arxivar. Els equips forenses d'última generació, però, han permès el gir en la investigació, de la qual se'n va fer càrrec la Unitat Central d'Homicidis l'any 2019. Tot plegat gràcies a noves anàlisis de les proves recollides en l'escena del crim.
I quins són aquests indicis que han permès incriminar l'únic sospitós del cas?
Doncs mira, en primer lloc, perquè s'han localitzat restes de substàncies químiques a la roba de la víctima del mateix tipus que els residus localitzats a la jaqueta de l'home, a l'empista de professió. A més, els Mossos d'Esquadra han detallat que l'acusat va manipular l'escena del crim per simular un robatori violent, però va cometre un error: deixar-se 10 euros en efectiu dins del moneder de la víctima i, el més greu, una empremta en un tiquet, la qual cosa el situava directament a l'escenari del crim. Per últim, dins de la botiga, la policia va trobar una fulla de cúter trencada amb sang de la víctima, l'arma homicida, de mides similars a les utilitzades per professionals de la lampisteria.
En política municipal, les obres per naturalitzar i recuperar el riu Tor i el Ripoll ja estan en marxa. Els treballs consisteixen en restaurar ecològicament l'espai, permetent l'ús ciutadà d'aquesta zona. Els treballs tenen un pressupost de 126.000 euros, dels quals pràcticament la totalitat, 120.000, surten d'una subvenció de l'Agència Catalana de l'Aigua. Mireia Sanz, bona tarda.
Bona tarda, Pere. L'actuació consisteix en la retirada de les espècies invasores en un tram entre el Gual de Sant Vicenç de Junqueras i el Molí de la Mat. Un tram on, a més, s'hi plantaran espècies autòctones, unes herbàcies, arbustives i arbòries. La regidora de Transició Ecològica, Sílvia García, apunta què s'hi farà.
Es treballarà per reforçar l'estabilitat dels talussos i de la llera i es construiran uns canals que connectaran els dos rius. També es construirà una bassa amb un espai específic pensat per afavorir la cria d'amfibis.
Les actuacions també preveuen la construcció d'un mirador que es farà vorejant la zona del riu Tort a la zona de Can Buixó, un espai on es col·locaran bancs i plafons informatius per donar a conèixer els valors biològics, paisatgístics i patrimonials de l'entorn.
Més coses. La tercera jornada comarcal al Vallès Occidental, l'Assumem Capacitats, ha reunit vuit professionals, entitats... Ha reunit avui, volíem dir, professionals, entitats i ciutadania en una trobada centrada en la defensa, especialment dels drets de les persones amb discapacitat. L'objectiu és fomentar una societat més justa, inclusiva i igualitària. Paula Sauquillo, bona tarda.
Bona tarda. Doncs sí, el tema central d'enguany ha estat l'accés al mercat de treball, un dels àmbits on encara genera més desigualtats. Algunes de les dades presentades avui destaquen que el nombre de persones amb discapacitat actives al mercat de treball representa només una tercera part de la població que participa en el mercat laboral. Manuel Arredondo, cap de l'Observatori del Treball i Model Productiu de la Generalitat de Catalunya.
També destaca que, si mirem la població sense discapacitat, la taxa d'activitat entre les persones que tenen educació superior se situa al voltant del 90%. Per tant, hi ha molta diferència. Encara que els estudis els ajuden a les persones amb discapacitat a ser més actius al mercat de treball, doncs encara estan molt lluny de les persones sense discapacitat.
Tot i la lleu millora en l'ocupació, la seva participació i taxa d'activitat continuen sent molt inferiors a les de la població sense discapacitat, fet que confirma la necessitat d'oferir més oportunitats per garantir igualtat efectiva.
I la Generalitat deu 150 milions d'euros als diferents centres especials de treball de Catalunya i un d'ells és Cipo, a qui li deu un milió. A més, enguany el govern ha retallat més de 5 milions d'euros a la partida dedicada al personal que dona suport a aquestes entitats i tot plegat augura un 2026 molt negre.
Sí, Jordi García, el gerent de Cipo i vocal territorial de la DINCAT, ha assegurat que això està tenint conseqüències greus en el servei que ofereixen als usuaris, les persones amb discapacitat intel·lectual, però que si continuen així es veuran obligats a reduir personal també.
Si tenim retallades que el que estan pagant són les nòmines d'aquests equips, doncs també ens veurem forçats a que ho aconseguim recursos d'una altra manera o no podem ampliar aquests equips o en algun cas haurem de reduir inclús aquesta d'allò.
Per aquest motiu, ahir la DINCAT va posar en marxa una recollida de firmes per fer pressió al govern i demanar que els paguin tots els diners que els deuen. Si no, no descarten mobilitzacions a peu de carrer.
Música. I tot a punt als jardiners de l'antiga caixa per obrir demà la pista de gel. Per primer cop, el gel serà real i no sintètic, com l'any passat, una substància que es podrà fer gràcies a aigua regenerada. Helena Molís, bona tarda.
Bona tarda. Una altra de les novetats és que la pista és lleugerament més gran que l'any passat, arribant als 200 metres quadrats. Josep Maria Manyosa, president de la Fundació 1859 Caixa Sabadell, explica com serà el funcionament de la pista d'enguany.
Valdrà 9 euros. L'altre us donaran els patins, veniu cap aquí, es canvieu aquí, i llavors al donar els patins també ens donaran com un medalló, com un collaret, que és lluminós, que el personal d'entrada a la pista l'activarà, i durarà 25 minuts la patinada. O sigui, hem simplificat una mica l'operativa de l'any passat.
La pista s'obrirà al públic demà divendres i restarà operativa fins al 7 de gener.
I en cultura, Visca l'amor torna a la Cava Urpí aquest Nadal després de l'èxit de l'any passat i d'una gira molt ben rebuda arreu de Catalunya. L'homenatge poètic dedicat a Joan Salvat Papasseit tornarà a sonar a Sabadell aquest diumenge 30 de novembre a les 6, a 6:45 de la tarda. Laura Frías, bona tarda.
Bona tarda. Sí, el muntatge protagonitzat per Jordi Buixaderes i Marina Prades va néixer a la Cava Urpí coincidint amb el centenari del poeta i ràpidament es va convertir en una proposta molt destacada. L'obra vol resseguir la biografia del poeta a partir dels seus poemes i del diàleg amb la música. Jordi Fiter, director de l'espectacle, ha explicat també la vinculació de Papasseit amb la nostra ciutat i com això es reflecteix en l'homenatge.
Col·laboració amb una revista que es feia aquí a Sabadell, que es deia El Sabadell Federal, era la revista del Círcul Republicà, i ell va escriure molts articles, perquè en aquella època tenia aquesta actitud molt combativa i molt activista políticament parlant, i a part, o sigui, més que els articles que va fer, m'ha fet gràcia fer sortir les cartes que enviaven entre ell i el director de la revista, el Joan Pujol.
Visca l'amor forma part de la programació nadalenca de la Cava Urpí, que enguany incorpora més coproduccions d'UIU dedicades a unir música i paraula. I ho fa amb la voluntat de repetir l'èxit de la darrera edició.
I una altra proposta cultural, perquè aquest divendres arriba als cinemes l'adaptació cinematogràfica de Maricel, que ha comptat amb la col·laboració de l'Orquestra Simfònica del Vallès. Una 60ena de músics de l'OSB van gravar fa uns mesos els temes icònics del musical català a les oficines de la Simfònica al carrer Narcís Giralt de Sabadell.
Sí, en una entrevista a Ràdio Sabadell, Òscar Lanuza, gerent de l'OSB, explica què podem esperar d'aquesta versió cinematogràfica.
Veus dels cantants originals del musical amb una instrumentació completament nova, més similar al que seria el de la banda sonora d'una pel·lícula de cinema, d'una gran producció, o similar a aquella última versió per cinema del musical del clàssic Els Miserables, que tota la banda sonora era orquestral, i d'alguna manera és com una revisió, és el mateix, però diguéssim portat a un nivell musical superior.
A part de l'OSB, a la gran pantalla també podrem veure fins a 7 actors sabadellencs. A la ciutat, aquest nou Maricel es podrà veure als cinemes Imperial i els de l'Eix Macià a partir de demà mateix.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
En Correos hi confies perquè t'arribin les coses importants i en AXA hi confies perquè et protegeixi. Ara AXA i Correos s'uneixen per portar-te la protecció siguis on siguis. Contracta les assegurances d'AXA a la teva oficina de Correos i et podràs emportar una targeta Correos de prepagament de 30 euros o un descompte amb salut. Consulta en les bases a correos.es. Allà on hi ha Correos, AXA et protegeix.
Col·labora amb Serveis Medi Ambient Esmatza. El contenidor marró, restes de menjar, closques d'ou, taps de suro, bosses d'infusió, marro del cafè o paper de cuina. Esmatza, reciclar és tasca de tots.
Notícies migdia. 15 minuts d'informació.
Més enllà de Sabadell, atenció al que ha passat a la comarca.
Sí, Pere, que una aturada en la producció de la fàbrica d'humus Renzi, que Rubí deixa sense aquest producte als supermercats Mercadona d'arreu de l'Estat. De moment es desconeix per què s'ha produït aquesta situació, però la previsió és que les conseqüències d'aquesta incidència s'allarguin fins al mes de desembre.
A Catalunya.
Els treballadors del sector del metall han convocat una vaga pel 3 de desembre després d'haver-se concentrat de nou per fer pressió en el procés de mediació que està en marxa.
A Espanya.
Doncs molta teca, tres pols d'atracció d'una banda al debat investidura de Juanfran Pérez Llorca com a president de la Generalitat Valenciana. En el seu discurs a la cambra, el popular s'ha alineat amb els postulats de Vox per aconseguir els seus suports necessaris per ser president de la Generalitat. De l'altra, la Fiscalia Anticorrupció ha demanat presó provisional per l'exministre de Transports, José Luis Ábalos, que aquest dijous ha estat citat al Tribunal Suprem per revisar les cautelars que té vigents. I finalment, el Congrés, Pedro Sánchez, ha perdut la votació dels objectius de dèficit amb el vot contrari de Junts i l'opció d'aprovar pressupostos cada cop és més lluny.
I què ha passat al món?
Doncs atenció, perquè a França el president Macron ha anunciat la creació d'un servei militar voluntari remunerat a partir de l'estiu de l'any vinent, que començarà a formar joves, homes i dones, d'entre els 18 i els 19 anys, amb l'objectiu de reforçar les forces armades del país. La formació militar durarà 10 mesos i es farà només en territori nacional.
Mig minut per sobre un quart de tres. Marxem. Abans, però, us proposem assistir a la presentació de la tesi doctoral del col·laborador de Ràdio Sabadell, Gerard Torres Sant Martí, sobre el residu artístic. Serà al Museu d'Art de Sabadell avui entre les 7 i les 8 del vespre. Fins demà a les dues. Que vagi bé.
Segueix tota l'actualitat i notícies de la ciutat al web radiosabadell.fm.